Desistiment de proposta anterior i aprovació inicial de modificació puntual del PGM a l'àmbit de la Villa Argentina a Sant Cugat del Vallès, expedient número 83004/12. Té la paraula el senyor Puigdomènech.
Bé, entrem doncs una altra vegada en una modificació del PGM, en aquest, fem referència en aquest, en aquesta pastilla que en diem de Villa Argentina, però que molts de nosaltres el coneixem com la pastilla de l'Estonac, bàsicament, i així ens entenem més ràpidament. En aquí, sobre aquest espai, sobre aquest àmbit, sobre aquest àmbit de Villa Argentina, doncs bé, hi han hagut dos transformacions bàsiques, una d'elles l'any 2007, o sigui, arrosseguem coses d'una certa quantitat d'anys, però bé, és qüestió de posar fil a l'agulla també en aquestes coses. Una primera transformació que contemplava de l'ordre d'uns 60 habitatges esgotant bàsicament tot el sòl disponible. Una segona que es va aprovar l'any 2013, en el qual aquesta incorporava 15 habitatges unifamiliars que ocupaven bàsicament tot el solar, a excepció d'una petita part de la zona boscosa que hi ha allà, i fins i tot també ocupaven o preveien que l'edifici catalogat de Villa Argentina passés a ser d'ús privat per un tipus de residència, bàsicament. Llavors, doncs bé, en base a tot això no va acabar-se d'aprovar i, per tant, el que nosaltres presentem és una nova proposta que contempla tota una sèrie de qüestions que els hi vaig a fer referència ara aquí. En particular, per organitzar tot l'espai d'aquest solar, ens sembla més eficient passar d'habitatge unifamiliar a habitatge plurifamiliar, de tal manera que no ocupem tot l'espai, sinó que deixem espai lliure que finalment doncs, serà de cessió pública. En particular, doncs, passem d'aquells 60 i escaig en la primera modificació d'habitatge plurifamiliar de l'ordre de 35 unitats en règim d'edificació plurifamiliar. Després, es recupera per el cas públic, o sigui, es contempla una cessió de l'edifici de Villa Argentina com un edifici de titularitat pública. Per tant, aquest passa a titularitat pública, en el qual el programa d'ocupació d'aquest equipament públic doncs seria d'una part d'equipaments i una altra part a suggerència de les joventuts d'Esquerra Republicana que han fet una aportació important que ens sembla que millora fins i tot un programa que en principi estava, diguéssim, sense entrar en el detall, en el qual nosaltres incorporem també com a habitatge dotacional la possibilitat o el compromís de fer-hi encabir-hi en aquest habitatge de titularitat pública nou habitatges per lloguer de joves, no per lloguer de joves, sinó per habitatges de lloguer per a joves. Aquí semblaria una cosa estranya. Molt bé. A part d'això, també es crea un espai lliure al voltant de l'edifici i aquest espai lliure es crea en base, primerament, a preservar tot un bosc que hi ha en aquesta pastilla, que quedaria a cessió pública, fent una espècie com de L cap al carrer Picanyol i, per tant, doncs, guanya un espai públic, un espai verd, en tota aquesta zona d'aquí. Per altra part, el que fa referència a l'ús del sòl disponible, el sòl total disponible, en fem una reducció de 543 metres quadrats, del màxim possible, que això dona per fer 35 habitatges plurifamiliars que, per compromís de la pròpia intenció de l'equip de govern, doncs d'aquí en destinaríem el 30% d'habitatge de protecció pública. Per tant, aquest 30% ja és un compromís que tenim les administracions, en el mínim, quan són de promoció pública, doncs aquí estaríem parlant que en iniciativa privada també nosaltres corresponem i, per tant, preveiem aquesta utilització del 30%. I, per altra banda, doncs, acabar que a base de fer aquesta acumulació en habitatge plurifamiliar amb tots aquests constrenyiments, doncs el que aconseguim en la modificació del Pla General Metropolità és que diguéssim, el sòl que cedeix públicament acabi sent de l'ordre de 5.500 metres quadrats d'aquesta parcel·la, que representa un 48% i, per tant, una, diguem-ne, un valor afegit a la ciutat, doncs, que incorpora doncs, aquest sòl públic, diguem-ne, no? I aquesta és bàsicament doncs, la proposta que fem de modificació del Pla General Metropolità en aquesta pastilla. Gràcies.
Gràcies, grups que volen intervenir. Senyor Benejam.
Gràcies. Com ja he dit antes, nosaltres, en aquest cas, pues la modificación del plan urbanístico para adecuar aquella zona que lleva muchos años pues abandonada y con problemas de ocupación, ya está bien, ¿no? Ya está bien y además que se ensanche el vial que hay delante para poder hacerlo pues un poco más transitable para los peatones y casi a modo de avenida, continuando con el trozo de la manzana anterior. Todo eso nos parece muy bien, esta reducción de la parcela en esos 500 metros que decía para este fin, pero lo que no nos parece bien es que pues en este caso se haga una modificación de las condiciones del suelo privado a efectos de destinar una parte de lo edificado a viviendas de protección oficial. En este caso, nos parece bien que en esta parcela se haga vivienda de protección oficial, teniendo en cuenta la carencia de este tipo de viviendas que tenemos en Sacuat. En este caso, yo creo que todo el mundo, en ese asunto, estamos de acuerdo en que hay una carencia bastante importante de viviendas de protección oficial, sobre todo de alquiler, que son las que ahora mismo pueden tener salida porque hay mucha gente que solo puede alquilar y no comprar. Pero en este caso, lo que no entendemos es que cuando justamente hay una una empresa privada o un privado que adquiere la parcela a la vista de que este privado quiere promover viviendas, quiere iniciar este expediente de nuevas viviendas, entonces se cambian las reglas del juego y se determina que tiene que ser un 30% de protección oficial, cuando esta empresa ya habrá pagado un precio en base a lo que la ley obliga, que no es el 30%, evidentemente. Entonces, bueno, no creo que sea de recibo modificar las reglas del juego una vez el privado ya ha entrado a jugar en esas reglas del juego que la propia legalidad tiene establecidas. Entonces, en este caso estamos actuando de esta manera. Yo creo que eso no es bueno ni para este caso ni para los futuros casos que puedan venir en el futuro, a no ser que se establezca así para todos los casos o los privados sepan que las reglas del juego son estas. Pero si no lo saben, ellos habrán pagado un precio que estará en base a ese 10% que tenían que ceder, pero no al 30%. Entonces, no sé qué consecuencias en este caso concreto podrá tener a efectos económicos para el privado que ha comprado la parcela, pero seguro que no son buenas. Gracias.
Señor Soler.
Sí. Suposo que abans hi havia una certa intriga. Ara, amb l'acceptació de la proposta de la GERC, ja sabem que aquesta proposta tirarà endavant i, per tant, és el preu que s'ha pagat per tirar endavant aquest projecte. En tot cas, ara estem amb allò que es diu que és primer l'ou o la gallina, no?, en aquest cas, perquè d'entrada seria lògic veure quin és el compromís de la propietat, en aquest sentit, d'allò que estem proposant avui aquí. I això no tenim la certesa que sigui així. I per tant, el que vostès ens estan demanant és un acte de fe, de tirar endavant amb una cosa que la propietat s'hi pot negar. I nosaltres, amb actes de fe, home, no som molt de missa, però els justos. I per tant, el fet d'aquest percentatge per dedicar-lo a la protecció oficial que ho marca la llei, doncs potser la propietat s'hi pot negar i pot entrar també en litigis, amb allò que dèiem. El nostre partit no està d'acord amb la proposta de la JERC d'habitatge per a gent jove. Creiem que tenim pastilles en el municipi on es pot fer habitatge dotacional. Tenim la possibilitat precisament de l'habitatge jove i de la gent gran de poder-lo fer allà on no està destinat a habitatge per a famílies, i per tant és una proposta que no podem acceptar d'entrada, i menys quan no ha estat discutida, i després m'hi referiré un moment. Per tant, estan demanant això, un acte de fe, perquè no ens detallen tampoc si l'habitatge, ara sí, però si tot l'habitatge es concentrarà en un sol edifici, si aquest edifici tindrà les mateixes característiques constructives que els quatre edificis diferents, si serà de qualitat inferior, si allò esdevindrà un gueto, si tindrà una altra entrada, és a dir, tot això s'hauria d'haver detallat amb un possible acord amb la propietat. Per tant, pot quedar un habitatge, un desenvolupament d'una zona amb cinc edificis, amb què hi hagi l'edifici pobre i els edificis que es venguin, les propietats que es venguin a un preu disparat en aquella zona. Tirem enrere un projecte que podia tenir els seus pros i els seus contres, però preservava una part del jardí. Amb aquest projecte no el preservem, fem l'avinguda més ampla, però no preservem aquella zona boscosa que estava prevista i que està catalogat. Sí que es preserva la casa, s'hagués pogut fer la cessió de la casa principal de l'Estonac, perquè l'altra ja està amortitzada, ho podem dir d'aquesta manera, i per tant creiem que hem estat 5 o 6 anys donant voltes, marejant una mica la perdiu amb aquest projecte, que fins i tot quasi ens fa vergonya dir-li que és el projecte de l'Estonat i ara li hem posat Villa Argentina perquè sembli un altre projecte. Perdonim la broma, però sembla que estigui així. Tampoc hem resolt un problema que jo crec que hauríem d'haver afrontat en el seu moment, que és l'exigència del retorn de la parcel·la que va ser robada pel grup 21 en el seu moment i que va ser inscrita i matriculada en el registre de la propietat sense que hi hagués una constatació d'aquella parcel·la i que, per tant, no hi havia hereus i hagués hagut de passar a l'intrastat, hagués hagut de passar amb sol públic. Per tant, vam regalar en el seu moment una pastilla d'aproximadament 800 metres quadrats en aquest sentit i, per tant, a nosaltres això, aquesta situació no està resolta. Per tant, nosaltres creiem que les presses no són bones. En aquest sentit, ens han presentat un projecte que és complex, que s'hagués pogut posar i s'haguessin pogut fer també propostes per part de la resta de partits polítics més enllà d'una setmana de la comissió informativa, i per això sé que no ho faran, però per això és el nostre grup, li demanaria que deixés aquest punt sobre la taula, en poguéssim parlar, poguéssim debatre i poguéssim tirar endavant un projecte que és un projecte que és vital per la sortida de Sant Cugat anant cap a Valldoreix i que podria d'alguna manera preveure unes expectatives d'habitatge públic, de com l'hauríem de fer i de com hauria d'estar. Per tant, quan se'ns presenti en tot cas un altre projecte, hi donaríem suport. En aquest projecte no hi podem donar suport. Moltes gràcies.
Per part d'Iniciativa, la senyora...
Gràcies. Bé, aquí tenim, hem comprès que se'ns presenta la proposta d'un promotor privat, el qual doncs, intentem donar-hi sortida amb la modificació del Pla General Metropolità. La proposta considera l'edificabilitat de 35 habitatges que es consideren distribuïts en 5 blocs de planta més 3 pisos. Segons llegim en els informes que fa constar, per exemple, la Comissió de Patrimoni, la seva distribució no la consideren adequada perquè deixaria poc visible l'edifici singular. Tampoc sembla aquesta comissió estar massa d'acord amb la seva alçada. Encara que se'ns va dir a la comissió informativa de passada i ara s'ha reafirmat aquí sembla, doncs nosaltres hem llegit el document i no hem sabut trobar en tot el document que una part d'aquestes edificacions anés destinada a habitatge públic de lloguer, concretament el 30% del sostre edificat. En qualsevol cas, benvinguts siguin els habitatges de lloguer, però cal dir que nosaltres voldríem veure això plasmat en el document. Queda clar que l'edifici, o sembla que quedi clar, que l'edifici ara existent passaria a ser propietat de l'Ajuntament. Però veient l'informe que fa una empresa del seu estat de conservació, tant des del punt de vista extern com a l'interior, pensem que podria ser un regal enverinat. Doncs el cost de la seva rehabilitació el xifra la mateixa empresa amb gairebé 500.000 euros. i això suposant que estigui lliure de totes les càrregues que en aquests moments desconeixem si ho està o no. Tampoc se'ns diu si hi ha algun projecte per l'ús d'aquest edifici, si es vol destinar tot ell a un equipament, quin tipus d'equipament, l'equip que redacta el projecte doncs, diu que en aquesta zona hi ha falta d'equipaments i que, per tant, doncs, això considera un valor afegit. Però, de moment, no se'ns diu quina és la idea que podria tenir aquest equipament o si una part de lo que seria aquest edifici queda o pot quedar per habitatge. Per tot plegat, nosaltres el que demanaríem a l'equip de govern és que fes un plantejament més concret de tot el conjunt que signifiqués un verdader projecte de ciutat, de manera que tots plegats ens poguéssim sentir partícips de guanyar un edifici singular i un espai per goig de tota la ciutadania. En tot cas, els hi hem de dir que tal com està plantejat actualment, nosaltres no hi podem donar suport. Gràcies.
Per part d'Esquerra, el senyor Villasenyor.
Gràcies, alcaldessa. Certament, aquest és un punt que l'hem viscut tantes vegades en aquest ple que s'ha repetit més que la cobertura de les pistes de Sant Francesc, fins i tot, i potser algun dia el tirarem endavant. Però a grans trets, què és el que estem fent aquí? Aquesta és una zona que el planejament diu que és casa unifamiliar. I avui no estem coincidint massa amb el company del Partit Popular, però clar, en el moment que fem, les convertim als mateixos metres de casa unifamiliar a plurifamiliar planta i tres, aquests mateixos metres valen més i per tant existeix una plusvàlua que el propietari guanya amb aquesta modificació de planejament. Això podem dir que està bé o no? Depèn. I per tant, des del punt de vista de l'interès públic, és que si tu tens una modificació que hem fet aquí, per tant, ha fet la ciutat, si tens una plusvàlua, aquesta plusvàlua ha de revertir en el conjunt dels ciutadans. Per tant, cessió del 30% de l'habitatge públic. És així de fàcil. L'empresa pot estar, el promotor pot estar d'acord o no. Jo entenc que si estem avui aquí és perquè, malgrat tot, li surten els números. Si no, hi seríem. I si no, presentarà al·legacions, retirarà el pla o retirarà el que sigui. És relativament fàcil. I ja no hi haurà Vila Argentina un altre cop, com ha passat les dues vegades anteriors. Per tant, se suposa que nosaltres hem de defensar l'interès públic i, per tant, hi ha una plusvàlua, el mateix que va passar al planejament de l'any 2006 i el mateix que va passar a l'anterior, tot i que a l'anterior no hi havia una modificació d'unifamiliar a plurifamiliar i, per tant, la plusvàlua era menor, doncs és lògic el que s'està fent des del punt de vista del 30%, o almenys és lògic des del nostre punt de vista, com també s'està fent en altres municipis, perquè aquí no és una obra normal, diguem-ne, aquí estem canviant coses i per això ve aquest 30%. En l'anterior vegada hi havia una doble immatriculació, ara no recordo, crec que era el 2013, hi havia una doble immatriculació d'una parcel·la, que ara el Pere ho recordava perfectament perquè ho vam trobar al registre, per tant s'estava portant a planejament una parcel·la que com a mínim podia ser d'alguna altra. Això s'ha resolt en aquesta ocasió i per tant va quedar fora l'anterior modificació del planejament. En aquest cas, com a mínim, la documentació sí que diu que és propietat en el registre d'aquesta promotora. I, per tant, hem de partir de les bases que allò que està en un expedient és correcte, perquè si no, clar, diguem-ne que ja pleguem, perquè si no, no podem refiar de massa res. Sí que hi ha errors o interrogants en aquesta... Errors no, interrogants en tot plegat. Hi ha un interrogant de com es farà aquest habitatge públic, és veritat, aquest 30%. Jo entenc que això va a la fase de reparcel·lació, però crec que sí que en aquestes fases inicial i provisional això s'hauria de resoldre. Perquè els dubtes sobre de quina manera, com serà de segona B o serà de primera, això ho hauríem d'intentar resoldre abans de l'aprovació definitiva. I sí, la Joventut d'Esquerra Republicana ha posat sobre la taula una proposta per fer habitatge públic, nou habitatges, que ha recollit el govern municipal i que forma part d'una negociació en aquest sentit. I nosaltres considerem que sí que cal habitatge públic en aquesta zona al costat de l'estació, molt a prop de l'estació. I per tant considerem que és positiva. Sí que se n'haurà de parlar què es fa amb aquell equipament. Els dubtes que plantejava la Roser sobre qui pagarà com, de quina manera i quin cost tindrà aquesta rehabilitació són necessàries i entenc que, insisteixo, que en aquesta fase entre la primera i la segona hauríem de resoldre i per tant suport al que comentava la regidora d'Iniciativa per Catalunya. Per tant, a nosaltres el que hem fet és una negociació en aquest àmbit, hem de defensar el 30% d'habitatge públic, a nosaltres ens agradaria que fos de lloguer, no ho serà, però sí que hi haurà lloguer per joves. Per tant, es pot estar en contra d'aquest planejament perquè no estàs a favor que hi hagi un 30% i, per tant, la plusvàlua no sigui reduïda per part de l'interès públic. Es pot estar d'acord, jo no es pot estar d'acord. Es pot estar en contra que hi hagi habitatge per joves, també es pot estar en contra, però nosaltres considerem que aquest projecte, malgrat els interrogants que resoldrem entre una fase i l'altra, és positiu i, per tant, li donarem suport.
Moltes gràcies per part de Ciutadans. Per part de la CUP.
Simplement, diguéssim, exposo els dubtes pels quals a nosaltres tampoc no ens convenç i no hi votarem a favor. Per molts elements que s'han especificat, perquè ens falta un nivell de concreció important, perquè quan es parla de vivenda pública també hem sentit o ens ha semblat doncs, que hi havia una certa dicotomia entre preu assequible o vivenda de protecció. Volem saber exactament a què ens hem de tenir, perquè el preu assequible es fa en mitjana del lloc on s'està i per tant el preu assequible a Sant Cugat no és massa assequible. Per la indeterminació doncs, també de què passarà amb aquest habitatge construït al llarg del temps, per tant voldríem també veure aquest conveni, què passarà amb aquests habitatges, passaran al lliure mercat en algun moment, per tant serà una pèrdua de sol. Com vostès saben, nosaltres no estem d'acord amb el propi concepte de la venda d'habitatge protegit, perquè ens sembla que és una pèrdua patrimonial i, per tant, doncs, també demanaríem que es deixés sobre la taula per tal de poder-la treballar amb un esperit constructiu. Merci.
Senyor Puigdomènech.
Bé, solament aclarir diverses coses. No ho deixarem sobre la taula, sinó que tirarem taula enllà. Aquest projecte i en particular alguns dubtes que han aparegut en aquí, la cessió de l'edifici aquest singular serà una cessió una vegada rehabilitat per part del promotor, que era una de les coses. El 30% aquest d'habitatge protegit no és en règim de cessió, és habitatge protegit, d'acord? I bé, en fi, jo sobretot recalcar altre cop el guany que té la ciutat. La ciutat guanya una part important d'espai que recupera, en el qual doncs, hi ha doncs, pràcticament la meitat d'aquest sòl. I per tant doncs, tiraríem endavant segons el projecte que hem presentat. Gràcies.
Senyor Danejan, breument, sisplau.
Sí, dues coses. Una, si el propietari està d'acord amb aquesta, saber si està d'acord, perquè la comissió informativa se'ns va informar que no, si saber si ha canviat d'opinió, que el propietari està a favor o en contra d'aquesta cessió del 30%. I segon, aclarir-li al senyor Villasenyor que amb el tema del plusvàlua que comentava, com es veu, avui segur que no estem d'acord amb moltes coses, ni tan sols amb, no, ja ho sé, amb la plusvàlua econòmica que podria tenir, que diu vostè que com era plurifamiliar, unifamiliar i ha passat a plurifamiliar, el valor dels metres quadrats edificables són superiors. No? Doncs en aquest cas, el propietari actual ha comprat amb l'expectativa d'habitatge plurifamiliar. O sigui, la compra ja es va produir així. I si no, doncs, per exemple, hi ha una publicació de fa un any, en la qual el senyor Calvet, com a regidor d'Urbanisme, deia que es transformaria en habitatge plurifamiliar abans de final d'any, cosa que tampoc es va complir, evidentment, com tantes qüestions urbanístiques que no es compleixen en aquest municipi. Llavors, si ell mateix diu que allò ho transformaran, que impulsaran la modificació abans de final d'any, evidentment, qui ha comprat ja ha comprat amb aquesta expectativa i, per tant, el preu és acorde amb aquesta expectativa, no amb habitatge unifamiliar. Gràcies.
Bé.
Un moment, que fem totes les rèpliques. Senyor Soler.
Sí, no, jo ho entenc, senyor Villasenyor, que vostè hagi de defensar a vegades coses que ha defensat en altres termes, però que em defensi aquest projecte en base a la plusvàlua, ostres, amb la importància que té tota aquesta pastilla, tota aquesta ordenació i tot el tema, que ens centrem en les plusvàlues per despistar una mica el que significa, està bé, però jo crec que hi ha arguments, hi haurien d'haver-hi altres arguments. O que se'ns digui que la pastilla aquella, com que ja està inscrita al registre, ja no podem fer res. Miri, el grup 21 va fer exactament el mateix que va fer l'Església amb el monestir. Senzillament, que el que va passar és que amb el monestir es va trobar l'Ajuntament que va litigar i amb la pastilla aquella no va litigar.
I des del Partit dels Socialistes vam advertir una i una altra vegada que aquella pastilla estava inscrita en el registre de manera incorrecta, que no hi havia hereus i que, per tant, hagués hagut de passar en sol públic. I ara, possiblement, estaríem discutint si Promusa en aquella pastilla hi pogués fer o no hi pogués fer algun tipus d'habitatge per gent jove o algun altre tipus de tipologia. Per tant, les coses arrenquen malament, però a vegades justificar les coses és una mica, no sé, enrabassat, no? I tampoc ens diuen els pisos joves, amb qualitat de què? De compra? De venda? De 5 anys? Dintre de 10 anys ho tornarem a la propietat perquè pugui explotar? On està el conveni? El que els estem demanant, no només al nostre grup municipal, estem demanant un conveni detallat i pactat amb la propietat, perquè és que si no el que estem fent avui, a part de ser paper mullat, estem fent un acte de fe. I per tant, els hi diria i els hi tornaria a pregar que s'ho repensin i que deixem aquest punt sobre la taula i que passat l'estiu en puguem parlar, puguem obrir-ho i inclús, si vol, en el marc d'un Consell d'Administració de Promusa, perquè suposo que Promusa serà qui faci la gestió de l'adjudicació dels pisos de gent jove, sota els criteris de Promusa. Doncs suposo que també tindrà coses a dir en aquest sentit. Qui farà el seguiment de les obres dels pisos de protecció oficial? Com serà? Etcètera, etcètera. Són excessivament dubtes. Moltes gràcies.
Alguna intervenció més, senyor Villasenyor? Plau.
Sí, bàsicament pel que comentava en Pere. No va ser grup 21. Grup 21 va ser la que va fer la modificació del 2007, no la del 2013. I com saps, com sabeu, és el que té això de ser vell en el lloc, diguem-ne, es va destinar una plusvàlua l'any 2006 en aquesta mateixa operació com aquesta de 2 milions d'euros. Per tant, ja hi era. Estem fent exactament el mateix o molt similar al que va passar a l'any 2006. Jo ja sé que això de la memòria és el que té. Que s'hagi comprat amb expectativa, bé, em sembla molt bé, però el que la gent compra és el que té el PGM, i el PGM en aquest moment diu que és un habitatge unifamiliar, són zones d'habitatges unifamiliars. I per tant, insisteixo, jo puc entendre que la gent no estigui d'acord amb que hi hagi habitatge públic allà. Nosaltres, tant d'un com d'un costat, habitatge públic de joves, que com sap l'habitatge de lloguer és de joves, solament és de lloguer, per tant no és de compra. Ara, nosaltres ho defensem i per tant hi haurà nou habitatges. I si cabessin més, tant de bo més.
Sí.
Bé, primer de tot, suposo que estaran d'acord amb mi que les modificacions del Pla General Metropolità no els fa el promotor, sinó que el fem aquí, treballant els serveis d'urbanisme, etc. Si estem en contacte amb el promotor, estem en contacte amb el promotor i estem discutint l'aprofitament que té tota aquesta operació. I, efectivament, bueno, estem en negociació, però ara el que estem és aprovant una modificació del Pla General Metropolità. No estem aprovant què és el que estem treballant amb el promotor. Estem, només faltaria que ja estiguéssim en aquest plan d'aquí. I, en qualsevol cas, doncs no ho sé, no, res més.
Abans de passar a la votació, jo només vull recordar que la nostra ciutat, perdó, secretari, vol dir alguna cosa? Sí, que la nostra ciutat els preus de l'habitatge s'han incrementat moltíssim i que, a més, tots els grups polítics hem acordat començar a treballar també en un pla local d'habitatge, més enllà del que ja havia presentat aquest equip de govern. I, per tant, és una bona notícia que des d'aquella primera conversa que havíem tingut amb els propietaris a la que hi ha ara, haguem pogut avançar en que hi hagi una reserva d'un 30% per habitatge protegit. I els planejaments no s'han de fer a gust del propietari, s'han de fer a necessitat de ciutat. I la necessitat en aquest moment de la ciutat és impulsar que hi hagi cada vegada més habitatge protegit. I per tant, perdoneu que hagi fet aquesta intervenció, però em diuen que al ser alcaldessa puc fer una intervenció de tant en tant. Oi? Doncs, disculpeu-me. Bé, passaríem a la... Perdó, secretari.
Prèviament unes dues peticions de que quedi sobre la taula.
Passaríem a la votació de que el punt quedi sobre la taula. Vots en contra de que el punt quedi sobre la taula? Vot en contra per part d'Esquerra, de PDeCAT-Demòcrates i del senyor Cortés. Abstencions de que el punt quedi sobre la taula? A favor de que el punt quedi sobre la taula? El senyor De Franc, Partit Popular, Partit Socialista, Iniciativa, Ciutadans i la CUP. Per tant, podem passar a la votació del punt. Vots en contra del punt, per part d'Iniciativa, per part del senyor De Franc, per part del Partit Popular, Partit Socialista i per Iniciativa i la CUP. Són vots en contra, eh? Abstencions per part de Ciutadans i vots a favor per part d'Esquerra, PDeCAT Demòcrates i per part del senyor Cortés. Moltíssimes gràcies. Passaríem al punt de Medi Ambient, aprovació definitiva.